I saludem a aquesta hora del matí en Jordi. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Bé, en Víctor avui a la Sandra ens parlava de Jean Rochefort.
Un dels grans del cinema francès.
Està mirant a la Viquipèdia, un xic, per veure què era aquest senyor, i déu-n'hi-do la quantitat de pel·lícules que hi surten.
Sí, sí.
Els tenen classificades per anys.
És un dels grans del cinema francès. Cinema francès que està a dol. Ahir es va morir Daniel Derrier, una actriu francesa que va tenir molta anomenada als 60 i als 70, i que, doncs, també ahir, em sembla que era ahir, que va morir amb 90 o 100 anys, 100 anys em sembla que tenia. Vull dir que, però també és una gran dama del cinema francès, o sigui que el cinema francès, ja veus, van perdent aquests actors que en el bressol del cinema doncs han sigut grans actors. I dic això del bressol del cinema perquè aquesta setmana els aficionats al cinema tenen ocasió de gaudir d'un documental sobre els germans Lumière.
I tant.
Que s'han recuperat doncs un centenar de les pel·lícules curtes que feien, i que, bueno, doncs això va donar origen al que ara tots gaudim del món del cinema.
Una cosa que no van inventar els americans, que a vegades pensem que tot ve d'Amèrica, no? Sinó que l'origen és francès.
Els americans eren més punyeteros i, aprofitant el que els hi arribava d'aquí, ells ho reinventaven i ho patentaven. Això és el que va passar amb l'Edison i els germans. Algun dia haurem de fer un monogràfic de com va néixer la indústria cinematogràfica tal i com la coneixem ara, a partir de les disputes que hi va haver entre Edison com a amo de la patent del cinema als Estats Units i els que volien fer cinema, doncs, que compraven les màquines als germans Lumière, però que Edison els perseguia perquè no li compraven amb ell els drets de poder fer cine, i com van anar a petar a Los Angeles, el que avui dia coneixem com la meca del món cinematogràfic, que és Hollywood.
Jordi, ja ho saps, aquí...
Però això requereix un programa sencer, No, aviam, si parlem d'això, tindrem 3 minuts per parlar de les estrenes. Per tant, si tu un dia vols plantejar aquest tema, tema molt interessant, perquè
això ja ho saps, com
perquè el com tot, el que els grans la gran indústria sempre parteix de grans dificultats.
Jordi, això només ho has de dir-ho. I que ja saps,
bueno,
que
de moment avui us hem deixat una pinzellada. El cinema actual, els estudis actuals, el gran Hollywood i tot, neix d'una persecució despietada d'Edison cap als pioners del cinema, que també volien fer cinema, però que les patents d'Edison els tenia encursetats, i que, caram, doncs volien fer la seva... I van trobar a la zona de Los Angeles un lloc paradisíac, perquè per fer pel·lícules tenien llum que volien i tenien molts escenaris naturals a molt poca distància, perquè, clar, en aquella època no hi havia les possibilitats de desplaçar-se com ara.
Molt bé, doncs un tema interessant, un tema doncs que ens agradarà tractar-lo i parlar-ne i saber dues coses que desconeixem, doncs que ens agrada el cinema i la gent que també doncs és seguidora d'aquest gènere, i també doncs és important doncs parlar d'aquests orígens i de com van.
Això no treu que les innovacions tècniques que hi van haver després, molta part d'elles doncs van venir sí que ja dels Estats Units. Però el color no, per exemple, el color també va néixer aquí a Europa. Concretament els alemanys van ser un dels principals impulsors del color. Tothom us ho sonarà, el Agfa Color.
Sí.
L'Agfa Color, els americans tenien el Technicolor, però la inclusió del color també és una aportació molt important del cinema europeu.
Bé, va ser una marca de prestigi, l'Agfa.
Sí, la Kodak era d'allà, sí. I l'ACFA era d'aquí, alemany, evident meu.
Molt bé, Jordi, hi ha un tema que fa temps que me l'estava guardant i he pensat, aviam si avui el podem posar, podem parlar-ne, que són dels anacronismes en el cinema. Com parlo d'anacronisme, és allò que surt en una pel·lícula, però no li toca sortir perquè no és l'època que encara no estava inventat o encara no havia sortit. Com, per exemple, te posaré un exemple. La primera que tenim és la faldilla escocesa a la pel·lícula Brecher. Com es va fer Brecher, l'època que passava, es veu que encara no s'havia... els escocesos això... no portaven la faldilla.
Això, la veritat és que sí que val a dir que hi ha molta gent que a partir del guió d'una pel·lícula o del que s'explica en aquella pel·lícula, en el context històric en el que s'explica, després si vas a aprofundir amb el context històric, doncs compte de que hi ha moltes coses que en la pel·lícula te'ls hi posen perquè s'ho prenen com a llicència cinematogràfica i després doncs el fet és que o encara no s'havia inventat o realment no coincideix amb el que t'estan explicant, amb el que t'estan ensenyant.
Doncs hi ha tota una sèrie de pel·lícules, com per exemple Ben-Hur, sortia l'estrella de David i encara no es coneixia l'estrella de David, encara no havia...
Evidentment. Llavors, una altra pel·lícula, i aquesta, perquè me l'han explicat els propis interessats, és Apocalipto, de Mel Gibson, que està basada en les antigues civilitzacions maia i asteca. Doncs Mel Gibson va fer una barreja de les dues civilitzacions i en la pel·lícula et planteja com... una determinada civilització està practicant una sèrie d'actes o de celebracions que pertanyen a l'altra civilització. I és clar, això quan es veu en els països on aquestes civilitzacions són el seu bressol, doncs esclar, és quan se'n donen compte de... tu ho veus i no te'n donaràs compte si no ets un estudiós del tema. Però això sí que m'ho han comentat gent de Mèxic, que Apocalipto barreja costums maies i asteques com si fos el mateix, i no ho és.
Però jo penso que la gent que fa això, suposo que se'n donen compte que algú dirà alguna cosa, no?
Sí, però
aviam... una cosa que no toca pel temps.
Sí, però el fet és que... jo sempre he dit una cosa, el cinema és un art que barreja diferents arts, no? Llavors, com a art, en els autors, a l'autor, es permet una sèrie de llicències. Per exemple, els que feien versos, perquè els versos lliguessin amb el tema de les síl·labes, doncs es permetien les llicències a vegades d'algunes paraules, m'entens? No sé del tot ortodoxes, sí. Però eres la llicència de l'autor. Llavors, el tema de les llicències en el món del cinema venen molt donades perquè el relat cinematogràfic, que és el que al final preval quan acabes l'obra, sigui realment potent. Llavors, si s'han de permetre una llicència perquè el relat que estan explicant tingui en aquell moment més èpica, doncs se la permeten. Això no vol dir que històricament allò no estigui dins del seu context. Una altra cosa són els errors històrics, que per exemple Braveheart, i ara aquesta no la conec, però si realment el vestuari no era l'adequat, però clar, perquè tu te'n donis compte de que aquella gent formaven part d'una cultura com era l'escocesa, que millor que vestir-los com tots ara ho coneixem. Ja, però esclar, això ja formaria part d'aquesta llicència.
Clar, perquè diuen aquí que el Keats, que és com es coneix la fandilla escocesa, es va començar a fer-la servir 200 anys després de tots els aconteixements de, que ens explica la pel·lícula Breakout.
Sí, però jo estic segur que si anéssim a mirar en el fons, aquesta fandilla no va néixer d'avui per demà. Ja deu tenir, deuria tenir alguna... Ara, esclar, aquest orígens com per servir, per vestir tot un exèrcit, com vestia en Breivikart, poder no, però alguna reminiscència ja hi hauria d'haver. Dic jo, és el meu, aquesta és una opinió que ara me surt perquè estem parlant.
M'imagino que sí, clar, del tema. Tampoc iries a pensar, perquè, esclar, tu sempre... T'imagines que la fandilla escocesa ja ha estat...
Exacte, jo si no m'abasteixen a l'exèrcit de William Wallace d'aquella manera, en aquell moment jo ja no relaciono que són escocesos.
I més, l'escena aquella que ensenyen el cul no es podia fer, no s'havies pogut fer.
Exacte, perquè tots sabem que diuen que sota la faldilla no hi porten res.
No hi porten res, sí.
Però, esclar, això és una llicència que es va permetre Mel Gibson perquè la pel·lícula tingués el seu punt potent en aquell moment. Val, doncs va sorgir efecte perquè és una de les escenes mítiques de la pel·lícula.
Després hi ha rebuscat coses. Gladiator és aquella pel·lícula que sempre s'ha dit que hi havia moltes coses que no eren. I aquí una de les que t'explica és que surt un pastor alemany, i pastor alemany, aquella època, aquella raça encara no existia.
Sí, però esclar, com que precisament al començament de la pel·lícula el general que interpreta Russell Crowe està fent la campanya a Germània, clar, és molt fàcil fer servir el recurs de posar el pastor alemany perquè estan fent la campanya a Germània
per relacionar-ho.
Sí, exacte, exacte. Llavors, aviam, és que esclar, estem parlant de pel·lícules que estan ambientades en un context històric però que no són històriques realment, perquè hi ha molt de personatge afegit i molt de... I clar, llavors, dins d'aquest context històric s'han de respectar una sèrie de fets que realment no els pots alterar, però sí que et permeten ficar-hi una sèrie de llicències. I aquestes superproduccions, si els anéssim a mirar així, totes hi trobaríem el i estic parlant ara de pel·lícules, el Deu Manaments, Covadis, Espartaco, Troia...
Troia també surt un paraigües, que diu que encara en aquella època no hi havia els paraigües.
Sí, el que ha citat Ben-Hur...
I en tinc una de més cap aquí, que és de Forrest Gump, que surt una carta amb el símbol d'Apple. Aquesta carta és del 1975, segons ho explica aquí, i Apple, el seu símbol de la poma, sí, es va donar a conèixer l'any 1977.
Sí.
Dic que la gent...
Exacte. Que van afilar molt prim. Però, en el context en què apareixia aquesta carta a Forrest Gump, el fet de que hi surti la poma, què és? Una clicada d'ull a el que passaria després? Perquè, clar, Forrest Gump és una pel·lícula en què al llarg de tot el metratge es van succeint una sèrie d'aconteixements que després, per exemple, quan parla amb Elvis Presley i li diu que tu ets una que amb la guitarra la toques molt bé, aviam si t'hi dediques, no? És que tot això s'ha d'anar llegint amb aquesta perspectiva que els autors de Forrest Gump doncs varen voler-li donar, amb la importància que aquest personatge, que en si no era ningú, per dir-ho d'alguna manera, però que va anar tinguent la seva influència en posteriors esdeveniments. Clar, ara hauríem de recordar aquesta poma que surt en aquest sobre o en aquesta carta,
una carta.
Quin sentit tenia, perquè pensem que al cap d'un temps aquesta poma s'esdevindria un símbol mundialment conegut.
Clar, ell és un agraïment que li fan perquè ell ha invertit uns cèntims en aquesta companyia, i li envien un agraïment amb una carta. Clar, tot això diu que passa l'any 75, però que el logo va ser creat l'any 76, però se va incorporar, es va donar a conèixer a l'any 77.
Ja, aquesta companyia que li agraeix els serveis, hauríem de veure en quin context està ficada en la pel·lícula, que, esclar, això ara ja s'hauria de refrescar. Jo dic perquè hi han errades i errades. Hi han errades que sí que podrien ser de documentació històrica, i n'hi ha que poden ser una clicada d'ull a posteriors esdeveniments, i Forrest Gump n'està ple.
Sí.
Forrest Gump n'està ple d'aquestes clocades d'ull.
Molt bé, n'hi hauria molt més, però ja no ens donen més temps per explicar-ne, perquè Jordi ens toca parlar de les estrenes de cinema, que és el que veurem aquest cap de setmana, si és que anem al cine.
Sí, bueno, aquest cap de setmana ja us he dit que hem de buscar-la, perquè no sabem on es podrà veure aquest documental sobre els germans Lumière.
S'estrena aquest.
S'estrena aquest cap de setmana, però no sabem on el podrem veure. Però hi ha títols que poden tenir possibilitats de ser estrenats massivament, doncs, bueno, sí, n'hi ha algun. Per exemple, comencem per La pell freda, l'adaptació cinematogràfica de la novel·la de l'Albert Sánchez Piñol. La veritat és que, bueno, hi ha molta expectació per aquesta pel·lícula, una pel·lícula que es va estrenar al Festival de Cinema de Sitges, i la veritat és que va ser acollida amb fredor. O sigui, adaptem el títol a la manera en què va ser acollida la pel·lícula. Bueno, les imatges que s'han vist són espectaculars, hi ha uns efectes molt ben aconseguits, però s'ha de veure. S'ha de veure
el públic com la rep, no?
Exacte, i s'ha de veure també si el que hem dit sempre, que quan llegeixes la novel·la tot et fas una composició de lloc diferent, i en canvi el director hi dona el seu toc personal, que no té per què coincidir amb la versió, amb la visió que el lector li dona.
Això passa el 100% de vegades, podríem dir.
Exacte. Llavors tenim Geostorm, pel·lícula de catàstrofes. La catàstrofe ara ve donada per el tema del clima, que en un futur aquest clima es podrà controlar a través d'uns satèl·lits que, si hi ha un huracà, doncs el poden desfer, però això se'n va una mica en orris, la cosa es desestabilitza, i el que fa, el que podia, el que pretenia evitar, el que fa és provocar-ho. Pel·lícula de catàstrofes. El que passa és que ara ja acostumen a barrejar les catàstrofes amb thrillers polítics, i aquí, aprofitant aquesta avinentesa, també hi ha una conspiració contra el president dels Estats Units. Però bé, pel·lícula, per qui li agradi el gènere de catàstrofes i efectes especials, doncs una rere l'altra. El repartiment també està molt bé, perquè l'encapçala en Gerard Butler, i dins del repartiment hi trobem l'Ed Harris i l'Andy García. Per tant, és un bon repartiment, força bo. I llavors ja anem a pel·lícules ja més menors en el sentit que poder no els trobarem a tot arreu. I Amor a la siciliana, pel·lícula curiosa, si més no, perquè és un jove, dos, una parella que s'estimen, però ella té el problema de que està promesa amb un capo de la màfia de Nova York. Ell l'aconsella que, si vol aconseguir la mà d'aquesta noia, doncs li demani al seu pare directament, que viu a Sicília i està ocupada pels nazis. Què farà? S'allistarà en les tropes aliades, que desembarcaran a Sicília, per un cop allà intentar localitzar el pare d'aquesta noia. És una producció italiana, i bé, també està dins d'un context històric, que és el desembarcament dels americans a Sicília, però que la història és totalment inventada. Per tant, el que fan servir és el context històric. Atraco en família, una pel·lícula del repartiment per Jean Reno, i que interpreta un d'aquests lladres refinats, i que tenia els cops molt ben preparats, però que un dia, doncs, el seu soci el traeix, i un cop donat per mort, ell el que fa és citar les seves dues filles, que no es coneixen, però que en els gens ja porten també les ganes de fer un atracament. Junt amb elles planejarà un atracament, i que servirà també per venjar-se d'aquest soci que el va trair anys enrere. Arriba aquesta setmana la pel·lícula que va guanyar el Premi Especial del Jurat al Festival de Sant Sebastià. Es tracta d'una producció basca que es titula Andia.
És la del gegant, aquesta?
És la del gegant. Està basada en un personatge real que va viure al segle XVIII, que media més de 2 metres, i que l'exhibien com un fenomen de circ, per dir-ho d'alguna manera.
És el que anava creixent, eh?
Sí, bueno, tenia una malaltia que es deia gegantisme, que no parava de créixer fins a la seva mort.
Ho vaig llegir la setmana passada.
És una pel·lícula rodada en basc, no sé de quina manera arribarà, perquè barregen el basc i el castellà. El que jo he vist de la pel·lícula és que el basc està subtitulat i el castellà està en versió original. Per tant, però és una pel·lícula que també es pot trobar en segons quines sales. Les Hijas de Abril és una producció mexicana protagonitzada per la Emma Suárez, que és una mare, doncs, que té dues filles, i parla de la relació entre familiar entre elles quan es produeix un fet d'un embaràs, i doncs aquí hi ha el problema i el dilema de quina manera s'afronta aquesta situació. I una altra pel·lícula també ambientada en temps, en època coneguda i en personatges reals, és Red de Libertat, que parla d'Helena Stutler, una monja francesa que, quan el seu poble va ser envaït pels nazis, doncs allà hi van instal·lar un camp de concentració, i ella, doncs, amb l'ajuda dels veïns i d'altres monges, doncs, intentarà aconseguir alliberar el màxim de presoners, perquè estan abocats a una mort segura. I pels més menuts, una pel·lícula que es diu El diari de Florentina, una pel·lícula d'animació bàsicament destinada en els més menuts de la casa. I aquestes són les estrenes de la setmana.
Ràpidament
a Torruella. Torruella, una d'animació, Gru, mi villano favorito, la seva tercera entrega. La recordem, és la que el protagonista coneix el seu germà Bessó, que és totalment diferent a ell. I l'altra pel·lícula és L'altre guardaespaldes, aquesta comèdia d'acció on, doncs, els dos protagonistes s'odien a mort, però un d'ells té que protegir l'altre perquè ha de testificar a favor dels federals contra una xarxa de mafiosos.
També hem de dir que, per als amants al cine en versió original, avui, doncs, també hi ha sessió de cineclub amb la pel·lícula C'est Saint et moi.
Exacte. És la relació entre Cézanne, que era un pintor,
sí, i Emilio Sola,
que era, un escriptor.
Jordi, no tenim més temps, moltes gràcies una vegada més, un divendres més. I recordem, avui a les 8 del vespre
de cine,
i demà
segon passe. Molt bé, bon cap de setmana i fins la setmana que ve.
Recupero la veu i acomiada en Jordi, gràcies, fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Amb la veu justa hem arribat a posar el punt i final ara a la una d'aquestes dues hores de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Us deixarem ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel i després amb els esports. Són amista amb Ivan García. Recordeu també que tenim tota la programació del cap de setmana amb programes de producció pròpia i també els que ens arriben des de la xarxa. Res més. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Fins dilluns. Bon cap de setmana. Tot allò